A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimecres. I avui tinc dos companys de formació política o d'excompanys de formació política, perquè ja no en fan part, i a més m'he citat. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, què tal, Enric?
Bé, em permeto dir excompanys perquè de cara al teu nou càrrec ara a l'Institut de la Dona vas deixar la presidència d'acció.
Sí.
Exacte, correcte. I el Josep Estefaní, que tinc aquí. Benvingut, Josep.
Bon dia, Enric.
Tu vas ser membre també del recorregut d'acció.
Sí, junt amb la Judit.
Amb la Judit, a les últimes generals.
A les últimes generals vam ser, bueno, era la Judit la nostra cap de llista.
Correcte, per això que dic, com ja no sou membres del partit.
Bueno, sí, és...
No, ex-membres, per dir-ho així.
Jo sempre que parlo de la Judit o li presentat amb algú, sempre he dit la nostra cap de llista, perquè realment eres la nostra cap de llista.
Sí, va ser així. Sí.
I espero que algun dia ho tornem a ser.
Per què no?
Escolta, que ja, aquests 4 anys ja estan passant, eh? Vull dir que...
Va passant el temps, sí, no se sap mai, però bueno, és veritat que després d'unes eleccions, no, les coses també es recol·loquen, se reubiquen, sí. I també s'agafen diferents camins. I el Josep pues, està en una vida molt més tranquil·la.
Sí, ara ja.
I apassible, que no està fent una campanya electoral,
no? No, ara ja no.
Que és d'un ritme esgotador, però
sí,
bueno.
Sí.
Tenim 2 anys per descansar, perquè 2027 tampoc
ja.
No...
Bueno, això que ja han passat 2 anys, no, pràcticament?
Sí.
Ja han passat 2 anys.
Una meitat de legislatura, l'abril, no, farà?
Sí.
Correcte.
Que estem ja... a 2 de les pròximes, és a dir que en un any ja preparar candidatura per un altre, vull dir que ja tenim el temps. ja faig
parlem cap. A la sortida,
sí.
Josep, que
sí.
Se'ns tira el temps a sobre.
Encara no està el tinter, però bueno, és cert que preparar una candidatura per unes eleccions generals, clar, no ho decideixo un dia per l'altre, o sigui, hi ha tota una feina de fons important a fer. No està encara en conversa, diguem, de moltes formacions polítiques la pròxima legislatura, però bueno, comença a haver-hi alguns primicis, no?, per dir-ho així, Judit, alguns casos.
Bueno, això, clar, a veure, primer, els que no segueixen la política i la política fins quan arriben eleccions ni pensaran, no? Mm. Això també és veritat. Els que hem format part d'estructures polítiques i de partits, no?, i encara que no estigui al capdavant, doncs, evidentment a mi la política doncs, m'agrada i ho anem seguint, doncs és una qüestió que sempre tens present, no? De que quan acabes unes eleccions doncs, t'has de preparar per les següents, no? I això és així. El panorama polític tal com està actualment, com està molt segregat i hi ha moltes formacions polítiques, doncs bueno, haurem de veure com es recondueix tot, no? de cara a les properes eleccions, però bueno, encara falta una mica, tot i que tothom moltes vegades ja hi pensa, cal dir que en aquest país les candidatures i les llistes electorals no les tanques fins l'últim moment, o sigui, això és així, per molt que tu pensis i preparis, no? I vagis tenint idees i com per aportar-les, però i cada cop crec que cada cop s'escurçarà més aquest temps també, perquè és molt difícil, jo penso que com tot va tan ràpid i és tan i les coses canvien a una velocitat espantosa, no, de vegades. Clar, el que vam discutir amb el Josep fa 2 anys per tancar un programa electoral, hi ha moltes coses que sí que continuen vigents, però hi ha d'altres que han canviat tant, no? Que dius, bueno, clar, tots teníem mesures per l'habitatge, però és que en aquell moment no pensaves que arribaries a una situació tan extrema, segurament, com la que estem avui, no? I per lo tant això fa que certes coses que tu no vas plantejar en un inici, doncs avui les tinguis que valorar. I això surt de lo que segurament vas pactar o vas acordar, o tenies en un programa. Per què? Perquè la immediatesa et demana prendre decisions ràpides, tenint en compte que la implementació real de les polítiques és molt lenta. I llavors aquí cada cop hi ha un gap més gran, no? Penso jo, amb aquesta realitat del dia a dia i en veure que les coses realment algú fa alguna cosa, no? I bueno, suposo que és aquesta immediatesa de tot en general, no únicament de les accions. Però bueno, ja veurem com anirà.
Sí. Josep, si és el que diu la Judit, no? Entre el previst i el que passa...
Sí, dius... no, i a més una de les coses és que en 2 anys hem evolucionat molt hi ha temes nous que potser fa dos anys no es coneixien, coses, i sobretot el que diu la Judit, el problema de l'habitatge és que es va fer unes previsions, es parlava d'una cosa i ara és que s'ha desbordat totalment, i llavors pues clar, ara és que jo penso que un programa electoral avui, només posant el tema de l'habitatge, ja no tenim de buscar res més, solucionar habitatge i això...
Bueno, clar, quan més diners hagis de ficar en inversió en això, que és l'aposta, no?, que s'està tenint i que bueno, nosaltres la vam defensar així també, eh? I que pensem que s'ha de posar, són recursos que tu no dones a d'altres coses. Mm.
Tu que has sigut doble ministre, si em permets l'expressió, diguem, tant de funció pública com d'afers socials, avui dia és cert que veus la política des de fora. No parlem, diguem, de política interna, tiré una miqueta cap a l'exterior de les nostres fronteres. Tu com has vist aquesta elecció del Donald Trump? De quina manera ho has percebut? Previsible o no previsible? I em quedo amb les últimes declaracions que ha fet sobre la Franja de Gaza, que em voldria fer doncs, la Riviera nord-africana de lo que seria, diguem, la costa de Marfil francesa, no? Dius, o sigui que a vegades et demanes què passa pel cap d'aquest home, no?
És que ho sap algú, això, jo crec que no ho sap ni ell. Jo crec que aquest senyor s'aixeca i pensa, ostres, aquell lloc té sou maco, no? Si fotem allà una riviera i arreglem i no sé què, no sé. La veritat és que és molt complex. Jo, evidentment, me va esgarrifar el resultat de les eleccions perquè... Perdó. Perquè, bueno, però sí que es veia venir, eh? Vull dir, lo que es veien i els resultats... per dues raons, perquè quan tu ja estàs governant, com era el cas de la Kamala, doncs la tendència sempre és a demanar un canvi, cada cop més. La gent ja no vota a favor de, la gent normalment vota en contra de. I aleshores, quan tu ja estàs dins d'un govern, sortir a prometre certes coses, quan la gent diu, però si ja estàs allà, no?
Clar,
per què no estan passant? Per què no ho feies? Clar. Perquè això no ha canviat. Amb un sistema de vot com té els Estats Units, no? d'aquests grans representants, d'aquesta escala tan bèstia, que és curiós que en un país tan gran acabis únicament triant un candidat o un altre, o sigui, no tens més opció, doncs bueno, la gent va votar en contra de lo que hi havia i això es veia venir. El que sorprèn és que, bueno, jo crec que diu molt de la societat americana en relació a posar al capdavant del seu país doncs, un personatge com aquest, no? I jo sincerament trobo lamentable.
Sí, ja seran 4 anys una miqueta complicats.
Jo penso que sí. Bueno, com ha dit la Judit, aquella nit electoral que dius, hòstia, Trump, que ja ha guanyat, dius, hòstia, no pot ser això. No pot ser. I tot, a veure, el que deies, totes les bestieses que fa quan s'aixeca, ara sí, ara no, eh? Amb els mexicans, ara els arancels, ara no, ara 18.000 soldats a la frontera perquè no passi res, no sé, ara amb els de la Xina, no sé, és que de veritat, jo aquest home...
I més amb l'impacte que té, perquè bueno, ja quan governava l'altra vegada, jo hi havia una cosa que li deia, escolta, que aquest senyor que li treguin el Twitter, perquè a cada cop que feia un tuit, és que ja la borsa de cop i volta un país havia de reaccionar i ara està passant el mateix, cada cop que parla hi ha unes reaccions automàtiques, no? I sembla que està tothom clar, perquè les connexions de la globalització, dels mercats globals, de tot, és tan gran que qualsevol cosa que hi decideixi, no? Doncs provoca una reacció automàtica. Groenlàndia, Gaza, Canadà, Mèxic, Xina... no sé, és que és com molt complicat, sincerament.
El que dius tu, Judit, és que també aquesta globalització el té condicionat també, amb, no un encadenament, però a una realitat econòmica, perquè els Estats Units depèn de Xina per la fabricació de molt producte. L'altre dia el Justin Trudeau, el primer ministre de Canadà, va dir no comprem més producte americà, això és molt fàcil. Aleshores, clar... Si comences en aquest joc, dius, ostres, a lo millor hi puc més perdre que guanyar, també.
Jo crec que això ho té calculat,
O no?
Jo crec que ell primer té un discurs i després hi haurà la realitat de tot el que li frena, perquè aquest senyor parla molt, però viu en un estat que si no es carrega l'estructura pròpia, hi ha un congrés que, tot i que té majoria, però hi ha uns tribunals que també tenen molta força, no? I aleshores els tribunals suprems, per exemple, tenen la capacitat d'anul·lar decisions del senyor Trump, de, si les considera anticonstitucionals, que van en contra de... Tenen aquesta capacitat. Per tant, hi ha uns... que és el que tenen normalment les democràcies, unes estructures que estan vinculades de tal manera jurídicament que, com tu has de donar garanties als teus ciutadans, també has de tenir institucions garantistes. I això és el que pot acabar frenant, però bueno, com té aquest discurs populista, doncs acabarà dient, ah, això que vaig prometre no ho he fet perquè el tribunal no m'ha deixat, perquè l'altre no ha volgut, perquè no sé què, no? I començarà amb aquest discurs que tothom li compra, a més, no? I que sempre va en contra de la institució i de tot allò que aguanta una, que aguanta un país amb drets i un país, doncs, bueno, amb una sèrie de valors, no? La que passa és que ho està qüestionant tot, ho està qüestionant tot.
Sí, gestiona una miqueta, com deies, com un negoci, i dic, jo que et dono, que em dones i aviam que en guanyem. És una manera de deal, no? Com diuen ells, els yanquis.
Jo penso que els pobres americans que patiran. Però és que també, si es mira el perfil de la gent que els ha votat, hi ha molts llatinos.
Sí, molt immigrant.
I ell va en contra d'això. És que jo el que no entenc...
És que ells no se senten que vagin contra d'ells, perquè els que ja estan regularitzats clar, dins del sistema...
O que ja ets americà, ets americà, ja està.
I que ja és un originari de Mèxic i ja ho té tot, doncs aquest no va, ell no pensa que va així. Però això és una cosa que ha passat, per exemple, la podíem analitzar aquí al costat, a França, amb les filles de la
sí,
Font.
Sí,
molts
exactament.
D'ells eren d'origen... Són sí, d'origen sí, argelià, marroquí, són... Però ells, quan tu els escoltes parles, dius que nosaltres
no,
vam venir...
No, és que clar, nosaltres som francesos.
Som francesos, i els meus cosins o els meus... Ja no hi ha lloc, ja no hi ha feina aquí per ells, i per tant no els vull aquí.
Sí,
jo
això.
Ja vaig venir en el moment idoni, i jo ja... No, i aquí està passant el mateix, no volen més gent. I després amb aquest discurs contra la immigració, que crec que hi ha una contradicció enorme a tot arreu, tant als Estats Units com aquí a Europa ara mateix, no? Fins i tot jo crec que està arribant a Andorra, o sigui, no volem més gent perquè tothom està també culpant amb aquesta mobilització i aquestes conseqüències de les grans inversions, l'habitatge i tot això, no volem més gent, però després tenim sistemes altament demandants de mà d'obra, que tu no la cobreixes amb la teva pròpia població.
Sí,
i aleshores necessites que vingui gent per treballar, però no ets capaç, no? I tens un discurs absolutament contrari d'expulsió. I penses, bueno, i qui farà tot això? O sigui, al final, qui són les persones que estan cobrint sectors doncs, com l'atenció social, cuidar de la gent gran, acompanyar amb certs sistemes sanitaris, tot això. Això no s'està cobrint les poblacions que demogràficament s'estan quedant escasses. I clar, però el discurs anti-immigració s'aguanta absolutament i és absolutament contradictori amb les necessitats reals del territori.
Esperem que no ens afecti massa cap aquí.
Bueno, jo crec que estem una miqueta igual, eh? Jo crec que estem una miqueta igual.
El que potser nosaltres el discurs anti-immigració no el tenim del mateix caràcter que Trump.
No com a Trump ni com a la fi de la França.
Perquè estem molt lluny d'això. Nosaltres, diguem, la limitació que tenim aquí al país és l'acollida a nivell d'habitatge respecte a la mà d'obra que fa falta, perquè dius, sí que encara un X percentatge de persones a l'atur, amb unes 200 i alguna cosa, que és la tassa d'atur la més baixa que tenim, però també hi ha sectors encara que tenen una certa mancança també de mà d'obra de serveis, com dius tu, Judit, en molts àmbits. Aleshores dius, clar, però si no tens el lloc per allotjar aquestes persones, o que el que els hi proposa de condicions econòmiques no són satisfactòries per a ells, et trobes en mancança.
Hi ha, de vegades, una... Això és el que es diu l'atur estructural, no? Que hi ha molts puestos, no? Al final, que tu tens una demanda i tens una oferta i allò no encaixa, no? I aleshores les persones no estan capacitades per poder donar resposta a la demanda laboral que existeix i l'opció és capacitar-les, no? Després, aquí a Andorra, nosaltres quan parlem de dades d'atur, realment no és un atur real, tampoc, perquè quan tu, les persones que estan inscrites al servei d'ocupació, pot ser també per una demanda de canvi de feina.
També.
I I la gent es confon quan pensen que aquestes persones que estan al servei d'ocupació reben una ajuda directa des d'afers socials. L'ajuda per desocupació ha de complir una sèrie de criteris i és molt baixa. O sigui, aquestes 200 persones que han decidit i estan sense treballar i s'han apuntat allà, de vegades és perquè no volen tampoc tenir una feina i per poder-se pagar la CAS ells mateixos necessites estar inscrit al servei d'ocupació. Jo crec que aquí tenim un sistema que jo penso que està ben lograt, que està molt ben trobat, però no estan rebent una ajuda de l'Estat aquestes 250 persones, sinó que està en una situació de vegades que tenen altres recursos i per tant no la rebrem. Ho dic perquè és una pregunta que me feien sovint. Mm. Estem donant-los una subvenció, no? Estem pagant a 250 persones que estan en el servei d'ocupació, estan rebent un finançament des d'afers socials per desocupació. No, no és veritat. Hi ha 250 persones, però les persones que reben aquesta ajuda són molt poques. Molt poques, sí. Perquè hi ha molts criteris que han de poder complir, no? I hi ha persones que s'apunten per poder rebre, per poder-se després estar a la CAS pagant i tenir la seva cobertura sanitària. Per tant, tenim una situació que la gestionem d'una manera diferent, perquè nosaltres sí que tenim molta demanda de mà d'obra i la gent normalment s'adapta i intenta anar-hi, no? I després també tenim una demanda de mà d'obra que no sempre és altament qualificada, per tant, tots els llocs de la temporada d'hivern, tot això sovint són llocs relativament fàcils de cobrir, però encara hi ha molta oferta en aquest sentit i no la cobrim, i una de les raons per la qual la gent no ve és perquè aquí no es pot viure. No es pot viure. I aquest problema sí que el tenim igual que als altres llocs, no?
Sí, sí, no, el problema aquest és a tot arreu és igual.
Bueno, ahir es comentava que, diguem, el problema d'habitatge és un problema europeu, perquè moltes ciutats...
Jo diria que quasi mundial, eh? Mm. Jo tiraria més enllà d'Europa, i el problema de l'habitatge és que tot arreu... Jo ara aquests dies que passo fora, que mires molt, sents molt el barullo de baix i veus noticiaris de baix, bueno, el mateix que es veu aquí, però que estàs una mica més al tanto, l'altre dia parlaven amb això de que manca d'obra, que parlaven de que, no sé, si fan falta 18.000 mecànics de cotxes, perquè la gent compra cotxe de segona mà, no compra cotxe nou, perquè no pot. O mantén el seu de segona mà, llavors què passa? Que vas al mecànic i et trobes que donen hora per d'aquí 15 dies. Si tens un cotxe que s'ha espatllat, pots estar 15 dies anant a peu. I això és per donar un exemple. Jo suposo que aquí a Andorra també estem amb aquest, el que tu deies, estem amb aquest problema
de especialitzacions de sectors.
Exactament, sí. Vull dir, la gent que venen, els temporers que venen, aquests no fan, no tenen un títol de mecànica, títol de... I després amb la sanitat, que també fa falta molta gent.
Sanitat és un problema, veu, eh?
Cada vegada més, però també és a tot arreu. Llavors la gent se'n van a sortir fa uns dies també, que un xicot va sortir que feia 20 anys que estava a Londres treballant d'infermer. Diu, ara vull tornar a Espanya. Diu, però clar, el que em paguen aquí, allà no m'ho paguen. Per tant, em tinc de quedar aquí fins no sé quan. Llavors, clar, van marxar molta gent de sanitat, van marxar cap a l'estranger perquè pagaven molt més.
Ara ja torna a haver-hi aquesta demanda. L'altre dia me saltava també Luxemburg, pagar als metges i el sistema sanitari moltíssims diners perquè la gent es desplaci fins a Luxemburg per poder donar atenció mèdica amb els hospitals ja funcionant. I aleshores ja... És complicat, per tant hi ha molta demanda d'especialització, molts llocs que no es poden cobrir i molta i després hi ha aquest forat, no sé si ho heu vist, per exemple a Espanya, no? Espanya, mires el mapa en relació a l'ocupació poblacional, no? De la densitat de població i tens moltíssima població a Madrid, al voltant de Madrid tot buit. La gent no hi viu, hi ha aquestes ofertes que et diuen, igual que a Itàlia, no? Que et diuen una casa
vaciada,
antiga,
vacía,
un euro,
no?
Només has d'estar obligat a quedar-te 5 anys, reformar l'habitatge perquè no tenen ni diners i perquè les cases no es caiguin. I veia que la gent, els joves d'Irlanda estaven dient, marxaven un munt a Itàlia, perquè qui no vol viure a Itàlia? I deien, jo a Irlanda no hi puc viure, a Irlanda no es pot viure, a Anglaterra l'altre dia veia un reportatge que deien en 10 anys el poder, o sigui, el que és l'increment, no?, de la vida, dels salaris i tal, ha sigut d'un 70%, i en canvi de l'habitatge un 280% a Anglaterra. clar, la desproporció de sous, no? I habitatge també increïble, no? Aquí jo crec que hi ha una necessitat de fer polítiques molt, molt clares i molt contundents en relació a rebaixar tota la càrrega també fiscal que acumula la construcció de nous habitatges, que en molts països és tan alta i tan complexa, no? Aquests llocs, per exemple, com Itàlia o França, molta gent, les propietats antigues no les poden ni reformar perquè és que no poden pagar els impostos de tenir la casa ni oberta ni mantenir-la. I és allò que fan els anglesos, que diuen que es compren un castell a França, no? Que estan tots en venda.
Sí,
però clar,
sí.
Compres un castell per 400.000 euros i te costa 1,5 milions reformar-lo, 400.000 euros més que pagues d'impostos.
Però vius en un castell, Judit.
Bueno, l'anglès que té diners se'n va a França. Jo, hi ha un programa i tot, que és que me vaig quedar al·lucinada dels anglesos comprant castells a França.
Sí, sí,
pensava,
sí, tant,
això,
i tant.
Per què deu passar,
bueno,
no?
Però està clar... Aquí si arribem un dia que també tenim habitatges que s'ensorren, que afortunadament no n'hi ha. Doncs
aquí
també...
no, perquè el nostre territori és molt petit, però clar, a Espanya hi han vendes de pobles sencers.
Sí.
Buits?
Sí, sí.
De pobles sencers buits i després sí. Hi ha ciutats amb la gent que dorm al carrer.
150.000
euros. Tenim unes
va
contradiccions
va...
terribles.
Per un poble sencer, 150.000 euros es va pagar un inversor estranger i vol fer un resort turístic i tota la... Però 150.000 i es veia per la tele, que era gran, eh? Ara, totes les cases no n'hi havia cap que s'aguantés, però bueno. Però ja ho arreglaran.
No sé, Josep. Però clar... Busquem alguna cosa, anem per ahí, a veure. No? I ens desconnectem de xarxes socials, sense internet,
sí.
I viuríem lluny de totes aquestes notícies que ens comenta l'Enric.
Escolta,
ell,
que a casa ho hem comentat molts cops, de dir, bueno, perquè tenim lligams familiars propers, que si no, a Andalusia es viu de conya i per 4 duros. Perquè després hi ha el tema, que tu ja la coneixes, les pensions. Ara em sembla que ens han posat un 2,6%.
L'IPC.
Sí, l'IPC, i bueno. I es diu que les pensions inferiors al salari mínim, dues vegades l'IPC.
Un 5,2. Bueno, però està bé, un 2,6. El que amb una mica de sort, 50 euros més.
Bueno, és el que es pujaran els sous també, no?
Sí, sí. Clar, ara suposo que el lloguer també ens pujaran el mateix...
L'IPC.
Llavors, clar, et posen 50 euros per un cantó, te'n posen 25 i te'n treuen 25 per l'altre. Llavors, és un superè.
No, pitjor, perquè tu reps aquest 2,6, però tu pagaràs 2,6 del lloguer,
clar,
de
clar.
La llum,
clar,
del
clar,
menjar,
clar, sí.
Del...
Sí, el rebut de llum.
Aquí està el tema de la pèrdua d'aquest poder...
Clar,
de
poder adquisitiu. Això jo, quan hi va venir l'euro, jo en aquella època estava en banca, i clar, el teu sou es va convertir de 6 xifres en 4 com a molt.
Feia mal, això, de veure.
Ostres! Mira, ara parlant d'això, jo tinc una anècdota. Un cop, bueno, en aquella època, vaig anar a un concert a l'Església de la Massana. Una orquesteta que havia vingut i a més em vaig anar invitat i tal, i mentre esperàvem vaig donar la volta per l'església. Jo passava per davant dels ciris, em posava 100 pessetes o 1 euro. El capellà tonto no.
No, perquè
home,
valia més, era 1,6,
el ciri,
no?
Va pujar un 66%, un
era
ciri.
1,6, clar.
Sí, un 66% va posar de... Ostres, llavors allò em va impactar tant.
Però més d'un picaria, no, amb això?
Segur, sí. Home, el que ja no tenia 100 pessetes posava 1 euro. Als cafès va passar el mateix. Un tallat o un cafè valia 1 euro. 100 pessetes va passar 1 euro. I les botigues de tot a 100 va passar de tot a 1 euro.
Sí, sí.
Feu el càlcul a vegades de convertir
sí.
El preu que veieu
sí.
En pessetes
sí.
O en francs?
Algun cop
no.
Sí.
Jo no.
Jo en pessetes.
Jo ja sóc incapaç, no ho sabria.
Bueno, en francs, a l'època que es va canviar el franc estava 25 pessetes.
Bueno, el ratio és que...
Bueno, tu deus ser en francs.
Jo faig les dues coses, perquè sí. És cert que un euro eren 166 pessetes, em passo la coma, també,
sí, sí,
i un euro eren 6,56 francs. I aleshores, clar, després si feies la conversió franc-pessetes, que era un franc 25 pessetes,
sí, sí,
no? I
sí,
aleshores
sí, sí.
Sempre, diguem, per
agilitat, sí, més o menys, 25,
et mous entre les tres.
Jo recordo que llavors era 25. Sí, sí, llavors pues aquí va ser la debacle. La debacle. Jo penso que potser estar a Europa és molt maco, però al moment... En canvi, els anglesos no han canviat la lliure.
Ja, però nosaltres ja no en teníem cap moneda.
Clar, no, no.
És
clar,
que aquí no estem la mateixa...
Les teníem totes, si no en teníem
les
cap.
Les utilitzàvem totes, no teníem
però
cap.
No teníem
i al final,
cap.
Si tu no signaves un acord monetari, Europa
sí, sí,
deia,
no, pues clar,
no tens
clar.
Euro.
Sí, sí.
No tens moneda.
No,
per què circules, no?
I contents...
Amb aquesta moneda.
I contents de que vam tenir l'euro andorrà, que ja és molt, que és el mateix.
Bueno, sí, va
però,
ser...
Bueno, que ens
es va introduir dins de l'acord, sí.
Sí, que ens fessin les monedes d'Andorra, que això també a nivell publicitari...
Sí, és...
Bueno, a nivell...
És
no
maco,
sé.
No, són molt buscades,
és,
no?
Sí,
són
sí.
Superbuscades. L'altre bueno, dia, com... no sé qui venia, me demanava que li donés, li canviés...
Sí.
Si tenia per canviar-li 2 euros en monedes d'aquestes de 5 cèntims de l'Isart i una
sí.
De Casa de la Vall, no sé què. Tipo, bueno, pues no sé, igual tinc alguna, però clar, tampoc sempre portes, no t'arriben a tu totes les monedes.
Ja, i a vegades vas a comprar, et donen el canvi. Ara ja ni t'ho mires, tampoc. I dius, mira, hi ha un euro
andorral.
Però
hi ha gent que sí que les busca.
Sí, els col·leccionistes, no? Està bé, a nivell numismàtic. No, numismàtic són...
És... Sí, sí, també, sí, si eren també. Les numismàtiques les que estaven autoritzades
no,
sí, per vendre
no,
les monedes de col·lecció.
No, els col·leccionistes de monedes són... No, numismàtiques...
De segells.
No, filatèlia, segells, numismàtica,
sí, numismàtica moneda.
Exacte,
la moneda.
Sí, filatèlia, numismàtica, exacte. Sí,
però cerca, el que dius tu, Josep, si te'n vas a un lloc... fora d'Andorra, te'n vas a un altre país i tens una moneda d'Andorra, doncs, quan la dones, segons la recepció de la persona, doncs, fa gràcia, dius, ostres, una moneda d'Andorra, no? Dius, doncs, té el seu. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el Josep Estefanell amb nosaltres aquí a la tertúlia.
Avui no fa calor aquí.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad.
Tornem a la tertúlia amb la Judit Pallarès i el Josep Estefanell. Bé, una notícia que parlàvem a micro tancat. Hi ha hagut doncs, un desfalc ja fa més d'un any d'un exresponsable d'inspecció de la CAS que es va apropiar 476.000 i algú més d'euros en desviació per benefici propi. Dius, clar, l'import és esfarridor.
Sí, sí. És que no he acabat de llegir la notícia... Però crec que la vinculava amb alguna cosa que anava al bingo o alguna cosa així, que tenia un tema de gastar molts diners.
Una addicció, bé, el que sí es demana si té propietats a l'estranger, la parella també doncs, està sota la mateixa acusació per, suposo, relació, no sé si està casada o no la senyora, però bé, també hi ha una beneficiària del comportament delictiu de la persona, no? Aleshores, bueno, hi ha hagut un any de pressió preventiva, començarà el jutjat a ser jutjat aquest dimecres. Bé, és cert que la quantia, quan dius 476.254, dius... Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. El que no sé com s'ho ha pogut fer, saps? Perquè ara
sí.
Els controls són tan bèsties i la manera de justificar, bueno, com a mínim jo amb els càrrecs que he accedit, no? O sigui, tant al Consell General, per exemple, no, que sempre no, les mesures, els consellers no tenen accés ni a contractacions públiques, ni a obtenir diners, ni podrien gestionar alguna altra història, però també seria molt difícil. I des del govern, jo pensava, ostres, Déu-n'hi-do, perquè te fan signar, quan ets ministre, avales allí no sé quantes coses, te fan signar als bancs, però no tens accés, o sigui, no tens ni comptes ni res, hi ha un seguiment d'inspecció per qualsevol contracte, un seguiment, vull dir, tu no tens aquell accés a tocar, i clar, jo crec que no sé quin és el procediment d'una inspecció de la CAS com perquè puguis acabar desviant-te. Tenia
accés a fons.
Bueno, però que li deia a la gent que havia de pagar coses i la gent pagava en efectius, que també és molt raro perquè ja no, pràcticament tampoc no t'accepten masses efectius, no?
No, fas un desviament de comptes també, potser el que retorna, en lloc de retornar-ho al beneficiari ho retornes al teu compte, no ho
que
sé.
Que les modifiqui, no ho sé, ja ho sabrem, sí, veurem ja, com
s'ho
fa bé.
L'organitzativa?
Sí, sí.
No ho sé, perquè aquí
però devia trobar un forat i el va, bueno, no diria aprofitar perquè és que trobo que... Bueno, que és vergonyós, perquè a més, no, com sempre ens passa amb el tema de la CAS, que sempre patim per tema de
les inversions,
de que si inversions, no? De les inversions van bé, tots contents, no? De cop i volta veiem un titular i diuen, aquest any, i també de forma molt naïf, perquè al final sí. Són puntes, o sigui, tu agafes un tall,
sí, sí,
no?
Sí,
i dius,
exactament.
Aquest mes, no? Acabes aquí i acabes el dia 31 i de cop i volta el dia 1 de gener hi ha una caiguda a borsa i la inversió se t'ha anat a Norris i tu tens no? El titular de que tot va molt bé. I al revés, agafes un moment en què tot ha caigut, has baixat, no? I igual als tres dies això creix i tampoc no tenim aquesta percepció de com aquests ingressos van, tot i que es van posar moltíssimes mesures, amb el tema també de la gestió de les inversions, però bueno, que la CAS sempre ens fa patir, a tots ens fa patir, perquè clar, som tan conscients de que no, aquella idea de que si no es prenen mesures i no s'acaben de prendre perquè no hi ha la valentia per fer-ho, jo penso, per poder millorar el tema de la CAS, ara té més ingressos també perquè clar, el volum de gent que ha vingut al país i que cotitza també ha crescut molt, si creixem en habitants creixem en ingressos per la CAS, no? Sí. De la gent que treballa.
Sí, bueno, però també,
però això
també
és...
posa la despesa mèdica.
No, clar, el pan pa' hoy, hambre pa' mañana, diria mi madre.
Clar.
Sí, bueno, no ho sé.
Bueno, és
lamentable.
Ja, sí,
jo també penso que ojalà la justícia d'aquest país pues, sigui sèria i s'apliqui les mesures, perquè en casos així puntuals com tenim en aquest país, que són casos molt puntuals, jo penso que és el moment de tallar, de no deixar l'aixeta oberta com el que està passant. És que ara ahir estava mirant el judici d'aquell pobre que li va fer un petó a la boca a l'altre i han anat a declarar 36 persones.
Hombre, pobre, no toquem aquest tema.
No.
No toquem aquest tema, aquest senyor portava un recorregut que va acabar amb allò.
És que he dit la primera paraula de la frase, pobre, no la continuo.
Sí.
Vale? Sí. I llavors, clar, ostres, veus coses així, després el cas de no sé qui, el cas de no sé quantos, de l'Avalos, de l'altre, que també de les mascaretes. Ostres, espero que aquí no passi, que no passi.
Tenim, per sort, som prou petits com perquè quan passa, però clar, quan ens passa un, pues la veritat és que ens fa molt mal. Fa molt mal, quan treus un voldríem que no passessin mai, però clar, no som diferents, no a lo que ens envolta, vull dir que al final sempre hi ha algú, no? És una decisió personal de cadascú quan té l'accés a certes coses i dels valors de cada persona. Bueno, jo crec que Andorra és una societat molt civilitzada i comparat amb d'altres puestos, no?
Sí, no, a veure.
I esperem que continuï sent així. Vull dir, aquesta és la voluntat. Ara, quan surt un cas d'aquest, pues no, madura, evidentment, i aquesta senyora ho ha de retornar tot. O sigui, suposo que la manera del
no sé,
tema de
cas.
Les propietats i tot, però que s'executi, que no passi com d'altres coses que no genera sentències i no s'executen mai, no, que s'executin les sentències i que cadascú retorni al seu lloc el que ha de posar.
És el segon cas una mica d'això de la CAS. El primer va ser aquell del...
Sí, el de fa molts anys.
De fa molts anys. De l'OBAC,
sí.
No volia dir noms, però sí.
Bueno,
però
bueno, no sé... públic.
No, sí, sí, no, és per...
No, no serem com la senyora Montaner i el senyor Costa, dius, aquí és una informació que ha sigut pública.
Calla, que ja també va ser, mare de Déu.
Sí, bueno, aquests també...
Doncs jo no sé si es va retornar tot en aquella època. Després hi ha les grans inversions de l'Era Europa, de bodegues no sé què, que tot això, ostres...
Sí, però això aquí, clar, també ara el tema de les inversions i tot això està canviant tot, a mi se m'escapa, també, però hi ha totes aquestes noves tecnologies del fintech, no?, i de la intel·ligència artificial és on més s'aplica en calcular sí. mercats a nivell global i amb unes precisions i uns moviments extraordinaris, o sigui que bueno, però clar, tu no pots determinar el que parlàvem abans, aquest senyor decideix pujar els arancels a tot arreu, no?, el Trump. I com afecta això a totes les inversions globals en certs mercats? Clar que, afecta.
Ens ha qualificat com a país? Perquè Espanya no sé què n'ha fet.
Ens coneix, per començar?
Ens coneix? Home, jo penso que sí.
Jo estic segur que li fas la pregunta.
Si no,
i
li tindrem d'explicar l'acudit aquell de l'Eugenio. Diu, no declarem la guerra als Estats Units, que no tenim lloc per tants presoners.
No podem reaccionar.
Mira, l'altre dia... Ai, perdona, Enric.
No, fes.
No, és que l'altre dia em comentava, ostres, és que Andorra teniu... Cada setmana n'agafeu no sé quants d'accidents borratxos, no? De gent...
Beguda.
I vas dir, tu compta els que hi ha a Espanya i fas
la mitja
i ja veuràs com és, són molt pocs. Això és una... Bueno, coses de padrins. Jo ara ja em surten coses de bolete.
No anem a parlar de padrins. Tu ara, Judit, que ets secretari de l'Institut de la Dona, bueno, secretari general de l'Institut de la Dona, una cosa que és preocupant, i suposo que també en teniu ressò, casos de consulta de pornografia per menors, a partir dels, es calcula entre al voltant dels 12 anys, clar, la percepció que poden tenir de la sexualitat, que sigui noi o noia, està molt desvirtuada i molt preocupant també de com ho poden extrapolar després en les seves conductes, o sigui, que sigui tant de noi com de noia, o sigui, tant un com l'altre. Això és una cosa que té de ser...
És una preocupació molt gran, sí. Sí, és una preocupació molt gran. L'altre dia assistíem a la conferència d'aquesta noia experta en la Marina Marroquí, que tracta molts adolescents i intenta arribar per explicar el missatge, i clar, ens llançava el missatge de com s'estructura el cervell segons la teva evolució, la infància i els missatges que arriben, no? I com tot, pues, bueno, tenen accés absolutament a tot, no? I la percepció que tenen de les relacions sexoafectives és terrible quan els fan enquestes i expliquen, no? Sobretot perquè van vinculades a una violència desgarradora, o sigui, i això és fatal. Després ens preguntem com és que surten manades o com surten, no sé, aquest grup d'Alemanya, de Telegram, on hi havia no sé quantíssimes persones allà vinculades, no? Compartint i parlant de sexe explícit i violent i de com s'abusa de menors i de que, bueno, va ser veritablement desgarrador, però les dades són aquestes, per tant s'han de prendre mesures. Avui llegíem, compartíem amb les altres companyes de l'institut, una notícia que ha sortit a Catalunya, que han demanat que els nens no tinguin accés al telèfon, o sigui, que no tinguin telèfons, no tinguin els telèfons, i retirar de les aules el que són els accessos amb iPads i tot això. Però clar, es volen prendre mesures molt, molt radicals, perquè el problema és prou seriós com per prendre mesures sèries, no? El problema és que, clar, és una indústria tan potent, els hi arriba sol, és que encara que no els busquin. És que tu tens un Instagram i de cop i volta t'entren, un Instagram obert, sí. I de cop i volta t'entren a fotos de gent que no saps qui és, i aleshores, bueno, doncs els nens cliquen, un cop entres l'algoritme ja comença a funcionar i els comencen a arribar imatges i entre ells comparteixen coses i, bueno, i clar, no és que ho busquin, és que els hi arriba igual. I aleshores, clar, potser treure els telèfons és una manera, però evidentment requereix molts esforços en educació, moltes eines pels docents i pels educadors que treballen amb els adolescents, i moltíssima conscienciació. I jo penso que algo molt important a tenir en compte és que, clar, l'altre dia teníem dades, però és que accedeixen al porno amb 8 anys. i les dades són esgarrifadores. I accedeixen al porno des de casa o des d'algú que ja ha entrat o des d'un iPad o perquè ja els ha arribat, han picat i ja, ja, ja van mirant. I clar, que tu, de, nens des de 8 anys, estiguin tenint dins del seu cap, no? I imatges que no... Que, bueno, ho explicava molt bé aquella noia, eh? Que no estem parlant de lo que... No? Ella deia, es veu que els deia als adolescents, escolta, és que els teus pares també miraven porno, no? Però clar, el porno de les pel·lícules era que viene el butanero, no? I sí, jo què sé, sí. Com una d'això, i avui estan parlant d'abús, estan veient porno molt violent, abús sexual, violacions directament amb el que diuen les manades, l'argot que ella utilitzava, que s'utilitza amb aquestes... Els nois, es va fer una xerrada a xavals d'Andorra de 14 anys tots, eh? O sigui, nens de 15, eh? De quart d'ESO, i tots en tenien l'argot. Sabien perfectament en quin argot es parla i com s'anomenaven certes tendències dins de la pornografia, i els xavals les deien, les sabien, miraven un d'allò, això és un no sé què, és un... A la xerrada que va fer al vespre ens havia d'explicar de què estava parlant, i ella va dir, aquest és el problema, que els vostres fills saben més que vosaltres i no pots parar, o sigui, entenen, sí, sí. I veuen coses que vosaltres ni us imagineu, i s'han de posar mesures, no? És veritablement terrible, perquè després ens preguntem com passen certes coses, però clar, és que ho normalitzen de tal manera, i llavors, clar, tens tota una generació que estem lluitant i no entenem perquè els casos de violència contra les dones creixen d'aquesta manera tan, tan esfridora, i és que molts d'ells ni entenen que aquella persona al seu costat estava patint, no? I una manca d'empatia i de... Bueno, molt, va ser molt, molt colpador, tot i que jo reconeixo que jo ja tenia dades anteriors, perquè ja era una qüestió que havia... Quan estava al Ministeri d'Afers Socials ja insistia molt en que comencéssim la formació molt aviat des del Departament d'Igualtat. Hem d'anar als col·les abans, anem tard quan comencem a parlar de sexe amb els nens als 12 i 13, estem anant tard, que això els hi arriba abans, que els hi arriba abans, i molts diuen, no, són casos comptats. No, és la gran majoria els hi arriba al seu telèfon i no saps ni com, però és tan accessible que és un perill enorme, enorme.
Sí, i amb l'afegit, Josep, que també tenen més tendència a retroalimentar-se o aconsellar-se entre ells que no pas fer la consulta als pares, també.
Sí, sí, bueno, jo penso que ara la evolució, tot això és culpa de l'evolució. Quan érem petits, màxim que et deien, no te la toquis que et quedarà seu.
Sí.
Això ens ho deien els capellans. No, bé, arribaves als 15 anys... no sabies res. Arribaves als 20 i poc. I et casaves i poc més. Ara, és el que dius tu, si a 8 anys ja un crió ja té accés amb les noves tecnologies, o les tecnologies antigues, és igual, a la pornografia, ostres...
No, és les dades són terribles.
Jo, de veritat,
són...
I després, bueno, després també hi ha tots els casos d'abusos sexuals per part d'adults, siguin dels que siguin, ja no entrarem.
Bueno, és que aquests nens seran adults, i això és clar, d'aquí a 4 dies, o sigui, és una generació que el seu cap
està quadrat amb una sèrie de coses. A 12 anys, avui dia, ja són quasi adolescents, estan en una preadolescència, que abans l'adolescència era 15-16 anys.
No, tot s'ha accelerat molt, és molt abans perquè tenen accés a tota aquesta informació molt sesgada, no es parla, com deies tu, Enric, perquè al final aquests nens, bueno, i continuen tenint el que tenen tots els adolescents, que quan tens 14 anys ets el rei del mambo, no? I la reina del mambo, i ho saps tot, i saps més que la mama, i saps més que el papa, i si tu no tens una relació a casa teva de molta confiança on puguis parlar de certes coses, doncs els nens abans s'ho comenten entre ells, no? I a veure qui ha vist això, i a veure qui ha vist l'altre, i a veure qui sap més, no? I és un socialitzador, també, això és molt perillós, o sigui, això s'inicia moltes vegades com una manera de socialitzar-se entre ells, com dient, mira, mira, mira el que he vist, no? I aleshores ja tots estan allà mirant i fan col·legueo, no? Però allò va més, fins al punt de que, clar, després ens qüestionem per què tenim tants increments, no? Perquè d'aquí a 4 dies pues, tenen 20 anys i les seves relacions doncs, són frustrants, són molt insatisfactòries, tenen molts problemes i que, a més no comparteixen amb ningú. I després el gran creixement i increment de malalties de transmissió sexual que uh-huh. tenim avui en dia. Uh-huh. O sigui, la quantitat HIV, de sida, que hi ha en gent jove hetero, és increïble. És increïble. I ha crescut moltíssim. La noia aquesta donava una dada d'Espanya, la gonorrea, un 800%. Ha crescut. O sigui, una falta també de protecció i d'entendre el que implica, també molt greu, amb un increment en aquestes malalties molt joves, que a més algunes ho pagaran de per vida, no? I no són conscients, i els adults aquí tenim una responsabilitat enorme, enorme.
Sí, no tenim que baixar la guàrdia i continuar, doncs, a prevenció, xerrades i que ens vulguin escoltar. Això també és l'altra problemàtica, sí. També. Però, bueno,
sí.
Generalment parlant la gent s'entén, és el que es diu, doncs
no,
esperem
perquè,
que sí.
I perquè tenim aquesta... No, a vegades organitzem, nosaltres ho parlàvem, no? O sigui, nosaltres organitzem un tema sobre dones i violència i tal, i qui ve, que li interessa el tema, sempre són els mateixos. Ah, però és que aquests no els necessitem informar, aquests ja ho saben. Hem d'intentar informar i arribar amb aquells, no, que no els interessa aquesta informació, no? Perquè siguin coneixedors, o sigui, per això dic que la negació és un gran problema de la nostra generació adulta, perquè no ens preocupem per coses que pensen, tenim una tendència, això no va amb mi, no? O no és. I clar, arribar precisament amb aquells actors que han de poder incidir i entendre la magnitud del problema per poder accedir des de cada llar, des de cada casa, des de cada escola, des de cada punt jove, a que tothom entengui, no? que ens hem d'orientar a reconduir tot això, doncs bueno, costarà, perquè hi ha gent que no s'ho creu i jo crec que aquest és el gran, per començar, un dels grans problemes que tenim.
I potser molts adolescents no volen escoltar.
Veus, jo dic 8 anys i quina és la cara que se t'ha quedat?
Sí, de pedra.
Claro.
De pedra.
Claro. Sí. Però no és una excepció, eh?
M'ha vingut a la imatge dels nets memòria, dir, ostres...
Ai, què fan, no? I bueno, la pandèmia també deien, que va ser un gran... Sí. Per què? Perquè els nens s'han quedat a casa connectats tot el temps, no? I accedint, sí, a tantíssimes coses que, bueno...
En fi...
Un camí per desenvolupar molt...
Un camí per recórrer. Bueno, un camí, sí, sí. Que s'està aplanant, si puc utilitzar la paraula. Bé, hi haurà una llei que entrarà a tràmit parlamentari per l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat. Bé, és una cosa que feia falta potser al país perquè no la teníem. Cert que l'orografia que també tenim al país no potser és la més adequada perquè sigui, doncs, el més fàcil possible d'aplicar, però bueno, és un pas més també per gent que té, doncs, dificultats, que siguin motrius o altres, també per desplaçar-se i tenir accessibilitat a locals, al carrer i moltes coses.
Bueno, el tema de l'accessibilitat universal, que és un concepte que se desenvolupa sobretot de abans parlàvem d'accessibilitat i sempre estàvem pensant en que la porta, no? Aquestes de les primeres mesures que Andorra ja teníem des dels anys 90, de que les edificacions noves, no?
Sí.
Les portes fossin prou amples com perquè una cadira de rodes entrés, no? Però aquí aquesta llei va molt més enllà, perquè estem parlant de fer accessible moltíssimes altres coses, no? I no únicament els espais físics, no? De vegades també les pàgines web, quan donem la informació, persones, doncs, que són cegues, que són sordes, també els hem de fer la vida accessible, no? I tenir més formació amb això, les persones que van amb bastó, no tot es tracta quan hi ha una, doncs, quan algú té una discapacitat, doncs, fer les portes més grans. Estem parlant de... Entenc que el projecte va molt més enllà i que és molt necessari. Aleshores, aquest concepte que cada cop està més instal·lat, doncs, per lo que ja tens fet, és molt complicat, no? És com comentaves tu, i l'orografia i altres coses, però per lo que fas de nou, jo crec que s'ha de repensar també, doncs, amb aquestes possibilitats, no? Aquests ascensors que parlen. Bueno, per què parlen? I penses, que pugi baix i m'està parlant. Bueno, sí, perquè hi ha, sí, gent que puja que no veu i no sap a quin pis ha anat, no? I quan pica, pot sap sol no? I la idea és que cada cop també siguin més autònoms. I això també és molt important, perquè, com parlàvem a l'inici d'aquesta conversa, no hi ha prou serveis ni atenció també per poder moltes vegades atendre les persones que tenen necessitats. Si tu fas espais més amables i més fàcils, en el qual poden ser autònoms, doncs no requereixen de tenir algú de suport contínuament, no? Poden funcionar sols. I jo crec que la idea de l'accessibilitat universal també passa una miqueta per aquí, de que aquestes persones puguin ser, amb el seu entorn, prou independents i allargar al màxim la dependència que es produeix quan tens una, doncs una situació de mancança, no? I de discapacitat, per no dir d'altres, coses que podrien haver-hi. Però jo crec que aquesta llei és necessària i són d'aquelles que penso que ens fa a tots una miqueta més humans, no? I a pensar-hi, no? De que hi ha altres persones que, pues, que necessiten que els espais siguin prou amables per ells.
Jo recordo amb la campanya nostra, amb l'Agustina, quan sortíem al carrer...
Ens vam aprendre tots,
Sorties al carrer i ostres, hi trobaves que res, dos dits, però dos dits que li molestaven ella la cadira. Recordo que vam fer aquell petit programa de televisió a casa de la Vall amb la rampa aquella que la deixes anar i sortia. Allò era una rampa de
ostres, sí, per matar-se.
Per matar-se. I doncs ara m'ha vingut al cap això de que allà jo també me'n vaig adonar, veies la gent amb cadira de rodes, bueno, veies gent molt coneguda en aquest país, però tampoc em feies cas, però quan vas amb una cadira de rodes i l'estàs mig empenyent, perquè ara teníem la gran sort que l'Agustina es movia sola, però amb tot així, ostres, allà jo
quan treballes, quan estàs cada dia amb algú que sí, et dones sí. Compte que ja vols que anem a prendre alguna cosa, ostres, però aquí no hi podem anar, perquè aquí no hi cap, no? I dius, ostres, pues no podem entrar, anem a un altre puesto, no? I ens hi trobàvem amb aquesta situació, però jo crec que ens va ensenyar molt.
Jo és ara a l'inici del programa de la campanya electoral i tal, i jo vaig aprendre moltíssim de tot.
És que és un ritme, que...
Vaig aprendre moltíssim de tot. Mira, no fa gaire vaig anar a...
Jo bueno, encomano que tothom s'hi apunti a fer això. Vull dir que s'hi sumin, perquè és una experiència. Jo no sé si ho recordaràs, però ho vaig dir a l'inici de la campanya. Dic que això és una experiència de vida.
Sí, sí,
o us apassionarà.
Sí, sí. O
direu mai més. Mm-hmm. O sigui, jo no vull estar amb aquest tinglau mai més.
A mi
més,
em va agafar, no? em va agafar i potser em tornaria a agafar, no ho sé, ja ho anirem parlant. Cada vegada que veig a la Judit li dic que ja en parlaré, però bueno.
Bueno, hi ha primícies d'aquí 2 anys, no se sap mai, Josep.
Sí, sí.
Judit Palleres, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Josep Estefanell, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
I a seguir.
I a seguir.
Correcte, sempre endavant, com es pot dir. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.